Més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Quan acabi el partit de demà, el Sabadell entrarà en l'últim terç de competició, a la primera ref. Arriba l'hora de la veritat i, de moment, arriba amb un centre d'esports enratxat. Avui, remenant dades, n'hem trobat una realment de bona a la redacció. Si demà l'equip arlequinat no perd, Pedro Munitis aconseguirà la ratxa més llarga del segle XXI de jornades seguides en una temporada sense assaborir el regust d'una derrota, el màxim de partits sense perdre de manera consecutiva. Tot passa per aquest partit de demà, i al marge de curiositats estadístiques històriques que de seguida repassarem, és evident que la importància del partit passa sobretot per obrir escletxa d'una vegada per totes respecte a la cua de la taula. Parla malament, la primera ref és una categoria punyetera com poques, se't complica el panorama com aixequis mínimament el peu, res, dues derrotes i et veus abocat al descens, dues victòries i encara t'engresques a la part alta. Ara el Sabadell intenta aprofitar aquesta onada a favor, però pot passar de tot en els 14 partits que queden i pel que pugui passar, com abans fem la feina millor i més contra rivals que estan despenjats, com és el cas del Costa Brava, o rivals directes en la lluita per la permanència del Sabadell, que ara mateix pot ser qualsevol, però no sé, així per dir algun ràpid, em ve al cap sobretot el partit d'aquí a 3 jornades contra el Castilla. En aquests duels directes estarà, segurament, la salvació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Divendres, dia 25 de febrer, amb el Toni González a les vies de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, el Galatasaray serà el rival del Barcelona als vuitens de final de l'Europa League. L'equip de Xavi va guanyar ahir per 2-4 a l'estadi Diego Armando Maradona de Nàpols i ara fa uns minuts s'ha dut a terme el sorteig d'aquesta següent eliminatòria. El Betis s'enfrontarà, per exemple, a l'Eintracht de Frankfurt i al Sevilla al West Ham. La resta d'aparellaments són Rangers, Estrella Roja de Belgrat, Porto Olímpic Lyoné, Braga Mónaco, Atalanta, Bayer Leverkusen i Leipzig, Spartak de Moscou. El sorteig de la Conference League arrenca just en aquests moments sense presència d'equips de la Lliga Espanyola. La UEFA, per cert, ha confirmat el canvi de seu de la final de la Champions. La invasió de Rússia a Ucraïna ha portat l'estament europeu del futbol a retirar la concessió de la final a Sant Petersburg. L'estadi de Saint-Denis, a París, serà l'escenari de la final d'enguany. És el tercer any seguit que, per raons diverses, la final de la Champions ha de canviar de seu. Novak Djokovic perdrà dilluns el número 1 del rànquing mundial en favor de Daniil Medvedev. El rus, per cert, serà el rival de Rafa Nadal a les semifinals del torneig d'Acapulco. I acabem amb un marcador, Barcelona 35, Vesprem 30, Champions d'handbol. L'equip de Carlos Ortega es consolida així al segon lloc i té els quarts de final a tocar. I aquí a l'Hotel Suís...
comenta la recepció.
Tindrem la prèvia del Costa Brava Sabadell, millor dit, aquí a la Nova Exavolta, el Sabadell Costa Brava, amb Pedro Munitis en roda de premsa en directe d'aquí a no res a l'antena de Ràdio Sabadell, amb les declaracions del seu homòleg Òscar Álvarez a la banqueta empordanesa i les estadístiques. També un cap de setmana especialment intens en quant al waterpolo, amb el partit de les noies contra l'Ètnicos, el de tornada dels quarts de final de l'Eurolliga, i els dels nois jugant-se la segona plaça de la fase regular de la Divisió d'Honor contra el CNB. I a part de tot això, Sabadell Juvenil o Art Gràcia Pajares a Chicago o David de la Cruz als Emirats.
L'actualitat de la primera ref.
Avui s'enceta una nova jornada amb la visita a les 9 de la nit del Castellón, 4 punts per sobre del Sabadell, al camp del CUE, al Betis Deportivo.
La notícia curiosa.
Gairebé tot està relacionat amb el conflicte entre Rússia i Ucraïna. També el món de l'esport, per exemple, el Regne Unit podria prohibir l'entrada al rus Roman Abramovich, el propietari del Chelsea. Ho podem llegir, entre d'altres webs, a la de l'Esportiu de Catalunya.
De quin partit no estarem pendents?
Del Vejle contra l'Aarhus, Superliga danesa, partit que comença avui a les 7 del vespre.
i a les xarxes socials.
La conversa entre l'Algeciras i l'Atlético Sanluqueño a Twitter, proposta del Xira. Què us sembla si obrim les nostres aficions al minut 28 i cantem junts l'himne d'Andalusia? Respon l'equip de Sanlúcar. Atletistes molt atents, presumirem de colors per partida doble. Algú necessita la lletra?
Avui celebra el seu aniversari
un andalús, precisament, Pablo Ruiz, defensa sevillà del Sabadell entre el 2011 i el 2014.
Hotel Suís.
Vuit minuts i mig per sobre de la una, en directe a Ràdio Sabadell. Anem cap a la nova Creu Alta. No sé si directament a la gespa o ja a la sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi Creu Altenc. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? A la sala de premsa en aquests moments, però gairebé sol com un mussol. Només m'acompanya aquí l'Aleix Xala, del Departament de Comunicació del club, i em sembla que la cosa anirà una mica tard, perquè l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer i tot just quan hem arribat aquí a l'estadi començaven a arribar també els primers cotxes dels futbolistes.
Tot bé, no? Per això, tu?
Tot bé. No en surt, però tot bé.
Et pregunto, la gespa, ahir us escoltava amb el Sergi Parc, que comentàveu aquest excés de sorra que tindria la superfície on s'ha de jugar el Sabadell-Costa Brava demà a les 5 de la tarda. L'has trepitjat ara fa un moment. Avui l'equip, com deies, no s'ha entrenat a la nova Creu Alta, sinó que ho ha fet a l'Anella Esportiva de Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins. Bona cara, no constates aquestes queixes de com estava el terreny de joc?
A veure, millor que ells, doncs, que són els experts, doncs no ho sap ningú. Ens arribava, i ho comentàvem ahir amb el Sergi Parc, que això, s'havia tirat potser un excés de sorra damunt la gespa i que a l'entrenament tant de dimecres com el d'ahir, doncs, havia donat alguns problemes per la inestabilitat, no?, del terreny de joc. Si li fas un primer cop d'ull, així a primera vista, doncs clar, la gespa més està talladeta, està ja preparada pel partit de demà, doncs no té mal aspecte. Sí que és veritat que hi ha alguna petita clapa on es veu aquesta sorra, però ja et dic, de primera mà, de primer cop d'ull, no fa mal aspecte. Li preguntarem també a Pedro Munitis per aquesta qüestió. Avui quan comparegui en roda de premsa, m'anoto aquí ja els deures per fer.
En teoria, la roda de premsa havia de començar just ara, 10 minuts per sobre de la una. Dius que anirem amb una mica de retard, oi?
Sí, perquè és que, a més, el que et dic, sóc ara mateix l'únic mitjà que hi ha a la sala de premsa. Doncs i ja ens han dit que la cosa aniria uns minuts tard.
Doncs fem una cosa, de seguida tornem a connectar, nosaltres anem avançant per aquí i en qualsevol moment aixeques la veu i tornem a connectar amb l'estadi Creu Altenc. Ara passem per allà, de moment el que fem és avançar, per exemple, les estadístiques d'aquest partit. Demà a les 5 de la tarda tenim futbol, d'aquí a res, a 26-27 hores estarem ja els del Sabadell en joc en directe, per tant anem a escoltar com sempre, amb la signatura del Sergi Parc, amb la veu de la Núria García, les estadístiques d'aquest Sabadell-Costa Brava.
El llibre de registre.
Si el Sabadell guanya, demà es podria distanciar en el millor dels casos a 4 punts del descens. Però si no ho fa, podria caure al pou si es donessin tots els condicionants. Així és aquesta primera ref.
Una mica d'història.
Davant del Costa Brava, el centre d'esports té l'opció d'encadenar l'onzena jornada consecutiva sense perdre. L'actual de 10 ja és entre les millors de la seva història. L'any de l'ascens, amb Lluís Carreras a la banqueta, també es van arribar a les 10. L'última campanya que es van encadenar 11 partits sumant va ser fa 36 anys, a la temporada 85-86. El rècord dins d'una mateixa temporada, comptant totes les competicions oficials, és just l'anterior, la 84-85, amb 16. I si només comptem la Lliga, ens hem de remuntar fins a la 56-57 per trobar el topall, 14 partits seguits.
El rival.
També passa pel seu millor moment el Costa Brava, que només ha perdut un partit, 1-0 a Palma, en les últimes 9 jornades. La resta, 3 victòries i 5 empats. S'ha capgirat la tendència fins al punt que en les 14 jornades prèvies els costencs només havien aconseguit guanyar en una ocasió. I malgrat tot, se situen penúltims, a 9 punts de la permanència, amb un enfrontament pendent de recuperar.
La curiositat.
Es veu en les cares de mal temple els reis de l'empat del grup. El Sabadell encapçala el rànquing amb 10 i el segueix el Costa Brava amb 9.
Els enfrontaments previs.
Quatre cops ha visitat l'antic Llagostera la nova Creu Alta amb un balanç d'una victòria sabadellenca, dos empats i un triomf gironí. El darrer precedent és de l'1 de març de 2020, aquell 1-1 amb gols del llavors arlequinat Boris Garros i Gil Muntadas. Va ser l'últim en públic al Temple abans de l'esclat de la pandèmia.
Amb el xiulet a la mà.
El Doral jove de 23 anys, Jorge Tàrrega Lajara, nascut a la província d'Albacete, però adscrit al Comitè Valencià. És la seva tercera temporada a la categoria de bronze, amb una mitjana de 5,28 grogues per partit i 0,40 vermelles. Enguany ha dirigit 7 duels del grup 2 de la primera ref, amb 5 victòries locals, un empat i un triomf visitant.
Els precedents.
I dins d'aquest balanç casolà hi trobem els únics precedents que té tant amb el Sabadell com amb el Costa Brava. Amb els arlequinats, la primera victòria a la categoria, l'1-0 contra el Sanluqueño al Temple. Amb els gironins, l'única derrota d'un local amb ell, 0-1 contra el Castilla.
El llibre de registre de l'hotel.
Un minut per arribar a un quart de dues en directe a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís, amb aquesta prèvia del Sabadell Costa Brava. Avui, com dèiem, última sessió dels arlequinats. Demà no hi haurà entrenament, allò que alguna vegada ha fet Pedro Munitis, de fer una sessió el mateix dia de partit, sinó directament citats ja en la prèvia del partit, cap a quarts de 4 de la tarda per començar a jugar-lo a les 5 de la tarda. Amb Tàrrega Lajara, com escoltàvem ara, com a àrbitre d'aquest duel contra un equip empordanès, l'última hora del qual ens l'acosta el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Poc t'esperaves, connectar tant d'hora amb tu per comentar l'actualitat de l'equip empordanès, que, de fet, si dèiem que el Sabadell acaba de tornar de Sant Oleguer a la nova Creu Alta per fer, després d'haver fet l'última sessió, l'antic Llagostera, el Costa Brava, està entrenant ara.
Sí, concretament a Tordera, també per ultimar els preparatius de cara a aquest partit de demà a la nova Creu Alta. I abans d'aquesta sessió ha parlat a Òscar Álvarez, el tècnic del conjunt costenc, així que amb el permís del Pau Vituri, mentre no ens reclami des de la sala de premsa de la nova Creu Alta, si et sembla, l'escoltem, Adri.
Sí, bon cacau el que tenen també, al Costa Brava, a l'hora de planificar els entrenaments. Aquí és veritat que tenim Sant Oleguer, la nova Creu Alta, Sant Cugat, però és que el Costa Brava va des d'Olot fins a Tordera, passant per Palamós, o sigui que fan quilòmetres a l'hora de planificar la setmana i a veure on entrenen els diferents dies. Òscar Álvarez, em deies, l'homòleg de Pedro Munitis a la banqueta del Llagostera, del Costa Brava, això no ens ho traurem de sobre, ja veuràs. Què és el que ha comentat? Què destaques?
Estava pensant, Adri, que la Costa Brava abarca molt territori, eh?
Sí, però Olot no. La Costa Brava és àmplia, però Olot ja m'ho podeu explicar a poc a poc i amb bona lletra, que no.
Vinga, va, anem a escoltar Òscar Álvarez. D'entrada, Adri, si ho recordes, aquest Costa Brava acabé de guanyar 2-0 contra el Castellón a l'última jornada, així que, com reconeix el mateix tècnic, ha estat una setmana de bon ambient, no? De confiança en el vestidor.
L'equip arriba bé. Sempre que vens d'una victòria o que venim d'una victòria, doncs, bueno, l'ambient és diferent, la confiança puja. Bueno, va ser, a més, una victòria contra un rival dels de dalt. Llavors, bueno, independentment del rival que sigui, penso que estem en disposició i ho estem demostrant, de que estem competint contra qualsevol.
De fet, la dada que comentàveu abans a les estadístiques, amb la veu de la Núria Garcia, una derrota en 9 jornades, parla molt bé d'aquest Costa Brava i de la reacció. Recordo que havíem parlat, per exemple, quan s'havia de jugar aquell partit de la primera volta, que fa dos dies, com aquell que diu, perquè és que va ser el primer del 2022, el dia 4 de gener, i som a finals de febrer i ja estem jugant una altra vegada contra el Costa Brava. Però vaja, que recordo que hi havia una ratxa aquí que feia molt de mal a l'equip blaugrana. Crec que era un empat i 9 derrotes, aproximadament. O sigui, un punt de 27 o de 30, més o menys per aquí anava la cosa. D'aquí hem passat a aquesta ratxa positiva, que segurament no sigui tan lluïda com la del Sabadell o tan perllongada en el temps, però sí que, clar, segurament el que penalitza a l'equip gironí és d'on venien, però no aquest tram de competició.
Sí, demostra que com a mínim són més sòlids que a principi de temporada, perquè si bé és cert que la primera victòria del 2022 de l'equip d'Òscar Álvarez no va arribar fins precisament a aquest partit contra el Castellón, com a mínim sí que han anat puntuant, esgarrapant empats, i al final, fent aquesta perspectiva general, surt això, una derrota en les últimes 9 jornades. I com deies, Adri, al final aquesta ratxa del Costa Brava, que no és dolenta, és prou bona, però que no iguala, ni molt menys, els registres del Sabadell. Per tant, Òscar Álvarez, conscient de la bona dinàmica dels arlequinats i per això ofereix màxim respecte.
Els números diuen que aquest equip està sòlid, que està en un moment de forma molt important, que han sigut capaços de sortir de la zona de baix i que ens ficaran en moltes dificultats, però bueno, amb la màxima il·lusió, amb màxim respecte sobretot cap al Sabadell.
Doncs sobretot guanyant, deia ara amb respecte del Sabadell, segurament els dos coincideixen en aquest punt, no? Guanyant en fortalesa defensiva, en solidesa al darrere. Ja comentàvem en el partit de la primera volta que havia introduït un canvi al Costa Brava amb la figura d'un stopper, segurament Juan Forlín el més destacat en aquesta posició. Ja no només jugaven amb dos al mig del camp, Ale Galindo i Antonio Romero, l'exarlequinat, sinó que també hi posaven per aquí a Forlín per fer una taranyina al mig del camp. Va funcionar, però és que últimament, com escoltàvem ahir a l'Agustí Bernat, juguen directament amb 5 homes al darrere, amb 3 centrals, juguen amb 3 al mig del camp i 2 al davant, i aquesta estructura tàctica els està permetent tenir fins i tot encara més un joc rocós, un joc amb el cadenat a la seva porteria. Són dues jornades consecutives que han deixat la porteria a 0, i per tant són bons números el que porta el Costa Brava. Insisteixo, per ser un equip que està despenjat, perquè recordem que està a 9 punts de la permanència, que és el penúltim, i per tant, algú dirà, home, ja, però que la classificació diu el que diu. Sí, però no per aquest últim tram. De fet, tenen un partit pendent, les coses com són. Aquí està la nit i el dia, no? Perquè tenen un partit pendent, però és contra el Villarreal B, però a la vegada, per contra, tenen un partit bastant assequible, classificació en mà, just abans de jugar-lo.
Sí, de fet, ara el Costa Brava afronta una setmana importantíssima per les seves aspiracions d'aferrar-se a aquesta permanència, si és que tenen opcions realment els d'Òscar Álvarez. Demà, visita la nova Creu Alta, en teoria contra un rival directe com és el Sabadell. I la setmana que ve juguen a casa contra el Betis Deportivo. No és cap partit de jornada, sinó que és el partit que toca. Per tant, és una setmana on aquest Costa Brava necessita sumar, com diu Òscar Álvarez, de 3 en 3. Així ho diu, de fet, Adri, que el tècnic del Costa Brava no li val ni l'empat aquí a la nova Creu Alta.
El discurs que venim tenint. O sigui, al final, per sortir de la nostra situació, el que calen són els 3 punts. Sumar o intentar sumar de 3 a 3, a pesar de les dificultats que tindrem, i amb aquesta idea anem. No sentir-nos inferiors a ningú i tenir les ganes i l'ambició i l'actitud de poder-li competir a tot un Sabadell, no?
Doncs teníem en directe abans d'ahir, aquí a l'Hotel Suís, el nou secretari tècnic, l'excapità del Costa Brava, Lucas Viale, resident aquí a Sabadell i exarlequinat, i ens comentava això, no?, que el que queda de Lliga, aquests 14 partits més la jornada, una quinzena en el seu cas, ja no són partits, ja són finals, veient que l'aigua està per sobre del coll, i més encara si, com en aquest cas, pots implicar una mica el Sabadell, mirant-ho des de la perspectiva gironina, o deixar més enrere encara el Betis Deportivo en la següent cita, que tindran els dos Carles Álvarez, a qui escoltàvem ara. Ahir crec que ja ho comentava l'Agustí, però vaja, per recordar-ho, el Sabadell recupera l'Aleix Coc de cara a aquest partit. Té el dubte d'Òscar Rubio, tot i que sembla que no jugarà. En el cas del Costa Brava, també amb alguna absència destacada.
Bàsicament, la baixa de Manel Royo per acumulació de targetes. Òscar Álvarez, en aquestes declaracions, també ha dit que no hi ha cap més novetat respecte als homes que van entrar a la convocatòria en la victòria contra el Castelló. Per tant, apunta aquesta absència, Adri, la del lateral esquerre o en els últims partits més aviat central esquerrà Manel Royo, que es perdrà el compromís de demà a la nova Creu Alta per acumulació de targetes grogues.
Doncs queda apuntat aquí al paper. Manel Royo es perd el partit central esquerrà en aquesta línia de 3. Aquest és el del Nike Academy, que deia ahir l'Agustí Bernat. Per tant, no veurem si els fruits de la Nike Academy funcionen o no funcionen aquí a la nova Creu Alta, si més no. Sergi Parc, gràcies, fins ara.
Et veig demà al temple.
Dos minutets de programa en directe repassant l'última hora d'aquest Sabadell-Costa Brava, un duel entre catalans que lluiten per intentar eludir el descens a segona ref. Tornem a connectar amb la nova Creu Alta. Crec que avui la cosa haurem d'anar amb paciència per poder escoltar a Pedro Munitis, el tècnic del Centre d'Esports Sabadell, en roda de premsa, però vaja, passem per allà. Pau Ituri, tranquil·litat igual que abans, una mica més, o continuem igual?
No, tu deies ara, paciència, 22 minuts de programa, per tant, 12 de retard, i seguim aquí esperant Unitis, per tant, allò de si vols anar fent, jo t'aviso quan aparegui el Càntabre aquí a la sala de premsa.
Abans de res, et comento, després anirem, per exemple, a parlar del Sabadell juvenil mentre esperem a Pedro Munitis, però aquesta ratxa que avui remenàvem a la redacció us anava escoltant al Sergi Parc i a tu, que heu tirat d'hemeroteca a l'hora de buscar ratxes, perquè són ja 10 les jornades consecutives sense derrotes. És evident que estem parlant d'una ratxa d'imbatibilitat, és a dir, n'hi hauran de millors amb alguna derrota de pel mig. Recordàvem, per exemple, aquella de la temporada del play-off d'Irun, amb Ramon Moya a la banqueta, que l'equip encadena 10 victòries en 11 jornades. És espectacular, va fer un 30 de 33, per tant, aquella ratxa és molt millor, però tenia una derrota pel mig. Per tant, si només mirem en una temporada regular un tram de competició tan llarg de partits sense perdre, està a un pas de fer història Pedro Munitis, com a mínim pel que fa al segle XXI.
Sí, només ha succeït una vegada en aquest segle, va ser amb Lluís Carreras l'any de l'ascens a Ipurua, que de fet és aquell tram de temporada en el qual el Sabadell, que estava doncs, a mitja taula, anem a dir-ho així, no estava sent el millor inici de temporada, gràcies a aquesta ratxa doncs, es va arribar a situar com a líder del grup 3 de la segona divisió B. Com diem, és la millor ratxa fins ara en una sola temporada de partit sense perdre. Crec que va ser abans d'Albacete que Munitis ja va igualar la millor ratxa d'Antonio Hidalgo, l'any també de l'ascens de Marbella, i com diem, oportunitat per fer història, perquè ara gairebé no tinc els apunts a la mà, però diria, tirant de memòria, que són 36 anys sense que el Sabadell acumuli 11 partits consecutius en una mateixa temporada sense perdre en Lliga.
La ratxa d'Antonio Hidalgo que esmentaves anava des de la derrota en la primera jornada contra el Castellón de l'any de l'ascens a Marbella fins la derrota sorprenent a casa, si no m'erro, contra l'Hèrcules, que va ser el tram inicial de Lliga, que després d'aquella patacada, d'aquell... Vaja, ens vam endur una bufetada amb la mà oberta a la cara, no ens ho esperàvem a la jornada 1, aquell 0-2 contra el Castellón, però després va enllaçar una sèrie de partits al conjunt arlequinat que el van situar a la sortida ja a la part alta de la classificació. Això ja sí que és un atracament en tota regla, però us he escoltat que parlàveu de ratxes curioses, com per exemple alguna que tenien partits de Copa de la Lliga de Segona Divisió, etc. Per tant, hi havia alguna ratxa que era molt llarga, però que no era de partits de Lliga i prou, no era només de competició domèstica, i fins i tot alguna dels anys, crec que era 50, Pau, que era realment molt, molt, molt llarga.
És un atracament en tota regla, perquè ja et dic, tinc els apunts a l'ordinador. Però sí, tiro de memòria, diria que era la 84-85. Estem parlant de 16 partits consecutius, 16 partits oficials, consecutius sense perdre. En aquella ocasió, però, la meitat van ser de Lliga i la resta van ser de Copa del Rei i sobretot de la Copa de la Lliga de Segona Divisió. Però en aquell tram final de Lliga, el Sabadell doncs, va encadenar aquests 16 partits consecutius sense perdre, partits oficials.
Dius bé, no? L'atracament continua sent un atracament en tota regla, no m'he tret allò el passamuntanyes del cap, el continuo tenint, però era aquella temporada que de fet van encadenar 2-3 anys als arlequinats amb trams molt bons, l'any de Binèfar, aquell any 84-85, un any després que és l'ascens de categoria, per tant són temporades molt profitoses pels arlequinats. Deies, continuem amb l'atracament, va.
Vinga, va, em llenço a la piscina i no sé si hi ha aigua. Diria que la ratxa històrica de jornades de Lliga en una mateixa temporada sense perdre és de la 56-57. La dada sí que doncs, la tinc ben fresca perquè són 14. Les jornades, és el rècord, eh? Són 14 jornades
per si
en una mateixa
cas,
temporada.
Que s'ha tallat just 56-57, deies. Just ha estat...
Sí, 56-57.
Ha quedat ideal perquè s'ha tallat la connexió just quan deies l'any, així, si alguna va despistat, ha passat
si
ràpid i ja està.
Sí, per si de cas, dèiem, 14 jornades, 56-57. Diria que és el... Ara, insisteixo, em llenço a la piscina sense saber si hi ha aigua. Si m'ho podeu confirmar, doncs allò. I si no, qui hi hagi a la redacció, el document el trobarà a l'ordinador.
Sergi Parc està aquí fent feina, però tu de moment ves llançant a veure si hi ha aigua o no.
Doncs això, 14 jornades és el rècord en una sola temporada de partits sense perdre.
Confirma, Sergi Parc, que és això, que tens bona memòria.
Doncs premi. El tema és que, clar, el Sabadell endú 10 ara i el tram que té de partits és exigent, sobretot perquè la setmana que ve tocarà visitar el líder, el Villarreal B, que gairebé està intractable al miniestadi. Per tant, primer anem a fer la feina aquest dissabte, evidentment, i ja tenir de totes la millor ratxa del segle XXI, doncs això d'imbatibilitat, de partits sense perdre, consecutius, i després ja pensarem en fer història més endavant.
Hi ha tranquil·litat encara, oi?
Sí, però ens deien que doncs estava ja a punt d'arribar a Munitis.
Doncs
de fet, ens passa Manolo Sánchez.
Fem una cosa, llavors. Dos minuts tindrem segur entre que arriba i no arriba. Escoltem la crònica del Sabadell juvenil i de seguida tornem per escoltar a Pedro Munitis, perquè la divisió d'honor, el juvenil A del Sabadell, buscarà tornar al camí de la victòria al camp de l'Atlètic Balears. Els arlequinats arriben al partit després d'haver perdut el primer del 2022, precisament en un duel directe contra el Zaragoza. L'Agustí Bernat ens apropa tota la prèvia d'aquest duel a Son Malferit, no a l'estadi Balear, sinó a Son Malferit, i de seguida tornem a la Nova Creu Alta.
La derrota dels homes de Marc Numen el cap de setmana passat contra el Real Zaragoza per 0-1 els ha allunyat de la tercera posició. Tot i això, els arlequinats encara tenen molta lliga per davant i aquest cap de setmana visiten Palma de Mallorca per enfrontar-se a l'Atlético Baleares, un equip de mitja taula. Josep Roma, futbolista del juvenil del Centre d'Esports, considera que l'equip està davant d'una bona oportunitat de tornar al camí de la victòria.
Sí, és un partit contra el Baleares que jo penso que és molt important per tornar a guanyar, bàsicament, perquè portem dues setmanes sense fer-ho. Ja havíem començat la segona volta molt bé, amb dues victòries, i si volem que la victòria que vam aconseguir contra l'Espanyol valgui de debò, aquests punts són els que hem de seguir sumant. No serveix de res guanyar l'Espanyol tres setmanes enrere si després ens deixem punts en aquests camps o les setmanes següents. O sigui, hem d'anar per totes i guanyar, perquè si no baixarem. Segurament baixarem bastant.
Després del 4-1 de la primera volta, els arlequinats tornen a les Illes Balears amb grans records. I és que l'octubre passat van derrotar el San Francisco per 2-3 en un partit boig i amb una remuntada èpica als últims 10 minuts. Després de l'alegria d'aquella tarda, Josep Roma espera repetir el triomf illenc i endur-se els 3 punts sense tant patiment.
Sí, jo firmo tornar amb els 3 punts a la butxaca. Sí que és veritat que m'agradaria no patir tant, perquè fins als 10 últims minuts no anàvem perdent de 2. I aquell dia sí que vam fer una remuntada que mai ho havia viscut jo, i espero repetir la victòria. La manera, bueno, podria ser més fàcil i no es compliqués tant.
El xiulet inicial sonarà a les 5 de la tarda i coincidint amb el partit del primer equip arlequinat. Una victòria permetria als de Marc Numen posar distància amb la zona mitja de la taula abans de disputar dos partits consecutius a casa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos de dues. Aquesta era la prèvia de l'Atlètic Balear Sabadell juvenil. Tornem a la Nova Creu Alta, ara sí, amb Pedro Munitis o no, Pau?
A punt, a punt. De fet, mira, surt ara mateix del seu vestidor, saluda aquí els presents a la sala de premsa, i per tant a punt d'arrencar...
Mira,
en directe
ha anat clavat al final.
Aquesta compareixença, correcta, de Munitis, ha anat perfecta per tirar la crònica del Sabadell juvenil i donar-li aquest espai. Doncs apret aquí el micròfon i comencem aquesta roda de premsa. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, decías antes del partido contra UCAM que preveías un partido de pocas ocasiones. Evidentemente las circunstancias para preparar este partido han sido distintas, pero por la situación del rival, ¿te esperas un partido también similar mañana aquí en el campo?
Sí, seguramente. Nada más hay que mirar la dinámica que lleva Costa Brava, un rival muy complicado, bueno, como cada uno de este grupo. Hay una igualdad tremenda, un equipo que, si no me equivoco, ha sido capaz de puntuar en campos tan complicados como el de Andorra, como San Fernando, La Línea, y en su campo empatar al Barça B, el otro día ganar a Castellón, y de los últimos 6 partidos solamente perder contra el Baleares por la mínima. Un equipo que encaja muy poco, que su estructura defensiva es muy, muy complicada. Los análisis que estamos haciendo, que solemos hacer semanalmente del rival, bueno, pues nos está costando encontrar situaciones claras de que les hayan hecho situaciones claras de gol. O sea, va a ser un partido muy duro, seguro.
Aquesta referència de fa gairebé un mes i mig. Que la segona part del Sabadell va estar millor.
Sí, bueno, creo que va a ser un partido muy diferente. Es un equipo que ha ido cambiando de modelo de juego a lo largo de la temporada. Si no me confundo, empezaron jugando con 4-3-3 de una forma muy combinativa, luego pasaron a 4-4-2 de una forma más directa, luego volvieron al 4-3-3 y ahora están en un 5-3-2, un 5-3-1-1, o sea que han ido modificando su forma de jugar. Parece que este último modelo de juego o esta formación que están utilizando, bueno, pues han encontrado ahí esa estabilidad que seguro que buscaban, y va a ser un partido difícil que nos va a exigir, bueno, pues estar muy fluidos con balón, hacer circulaciones rápidas, alternar momentos de lo que hablamos, de circular a alta velocidad y de verticalizar, y bueno, pues es un partido de una gran exigencia.
Supongo, Pedro, que para prepararlo, nada que ver, ¿no? Esta semana con los últimos días, que ya decías tú que para la Condomina habíais llegado un poco tocados físicamente. No sé cómo está el equipo, cómo se ha recuperado de esta semana.
Bueno, pues para nosotros es un lujo. Después de la que nos ha llovido, pues el último mes o mes y algo, prácticamente con un día para preparar el partido siguiente, pues hemos tenido una semana, bueno, por lo menos de 6 días, que nos ha permitido por lo menos el preparar el partido en buenas condiciones. O sea que por ahí, si la cosa no funciona, no es una cuestión de falta de tiempo para haber podido preparar este partido.
Aunque puede ser el primer partido a partido, venimos de 3 partidos seguidos fuera. Ahora de los 4 siguientes, tres son en casa.
Aquest tram de 3 de 4 partits ara a la Nova Creu Alta y al Factor Camp.
Bueno, para nosotros es muy importante por lo que hemos venido diciendo, ¿no? Somos conscientes de lo que le ha tocado vivir a nuestra gente, ya no solo este año, sino el pasado, y tenemos una responsabilidad muy grande, sabiendo y deseando que la gente que nos ha apoyado en las malas, bueno, pues que cuando jugamos en casa, pues acaben marchando. Bueno, pues cada uno para sus hogares con buenas sensaciones. O sea que, bueno, lo que pretendemos es tratar de hacer un buen partido, de que los puntos se queden aquí y que la gente, bueno, pues disfrute con su equipo.
Te pregunto también por cómo está concretamente nombres de la plantilla, si hay algún contratiempo. Sabemos que Óscar ha estado haciendo trabajo de gimnasio. ¿Cómo llega, en este caso, nombres concretos para este partido?
Bueno, la verdad que por ahí últimamente, bueno, una consecuencia de todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? De tantísimos partidos que hemos tenido que jugar en tan poco tiempo, bueno, pues por desgracia se nos han ido cayendo soldados por el camino, como no puede ser de otra manera. Ahora, uno de ellos es Óscar, que bueno, no creo que llegue a poder disputar el partido del sábado. Y bueno, pero como siempre decimos, otro compañero le tocará, y la gente que está saliendo en cualquier momento está siendo muy competitiva, y no tenemos ninguna duda que al compañero que le toque sustituirle lo va a seguir siendo como lo era.
El FAE lleva 10 partidos sin perder, no sé si habías encadenado
la racha de 10 partidos.
Una racha así, de tantas jornadas sin conocer la derrota.
Creo que no. Creo que no, pero fíjate si no miro al futuro como para mirar al pasado. O sea, eso lo veníamos hablando ahora que veníamos del entrenamiento en el coche, ¿no? Lo que es el fútbol, lo que es ser entrenador. Desde el momento que acaba el partido, da igual que haya ido bien, que haya ido mal, cuando va bien no puedes ni disfrutarlo porque tienes que enfocar en lo siguiente. No sé lo que pasó la semana pasada, ni me va a beneficiar pensar en la dinámica que traemos. Tenemos que seguir de la misma manera como estamos enfocando, es en lo inmediato. Lo inmediato es Costa Brava, sabiendo lo que nos espera, bueno, habiendo visto lo que creemos que tenemos que hacer para sacar el partido adelante, y no nos salimos de esta.
Un poco en la línea de que hablaba Pera del tema del tramo de partidos que vienen ahora, te pregunto por el tema del césped también, ¿no? Porque al final son 3 partidos, ha llovido poco, ha pasado el invierno. No sé si te preocupa en este sentido también el estado del césped.
Bueno, parece que si hablas ahora es como poniéndote la venda antes de la herida, pero sí es cierto que para nosotros lo que estamos hablando, mañana es un partido que necesitamos fluidez con el balón, también a ellos les va a perjudicar porque es un equipo que bueno, lo que hablábamos, por su disposición en el campo también hay momentos en los que intentan ser combinativos, por desgracia y por las circunstancias seguro que del clima que nos ha tocado vivir con estas heladas y todo esto, el campo no está en las mejores condiciones, pero es lo que hay para nosotros y para ellos, como siempre, adaptarnos a las circunstancias y bueno, intentando sortear las adversidades que se vayan presentando. Pero sí es cierto que el campo ahora mismo no está en las mejores condiciones.
Mojas Arfani.
Sí, no, con Moja no tenemos ningún problema. Ahí no sé si son 23 jugadores en plantilla y que nos toca decidir. El grupo está por encima de cualquiera de nosotros, de cualquier jugador y por supuesto por delante de mí, y lo único que tratamos en cada decisión que tomamos es intentar buscar lo mejor para el grupo. Seguramente que en algunas ocasiones de forma equivocada, pero siempre que tomamos una decisión es tratando de que si en algún momento alguien se me pone delante, el que nos da la cara de vergüenza y tener argumentos suficientes para poder explicar el tipo de decisión que tomamos. Pero con Moja no hay ningún problema, no tiene ningún problema de actitud, simplemente es que, bueno, tal y como se han ido dando partidos, hemos intentado eso, o hemos decidido que en ese momento otro compañero era más apropiado para entrar al campo.
Una más por mi parte, Pedro. Más que nada en la línea de lo que decías antes, que no sé si me ha parecido entrever como que había algún jugador más que quizás había sufrido el desgaste de estos tres partidos y que está fuera también.
Bueno, luego me echan la bronca porque pongo las cartas siempre encima de la mesa, pero bueno, tampoco tenemos mucho que ocultar. Chino también se hizo daño el otro día. Alfred también viene con un problema en el pubis que le ha impedido en los últimos partidos que le ha tocado disputar estar en perfectas condiciones, estar a su mejor nivel. Y bueno, pues son lo que hablamos, las consecuencias de todo lo que nos ha tocado vivir durante el tiempo que nosotros estamos aquí.
Doncs fins aquí, doncs ja tenim aquí el parte de guerra, com si diguéssim a Madrid, ni Chino Astals ni Alfred Planas, que de fet Alfred ja arrossegava o va arrossegar problemes al pubis la temporada passada a Marbella, i per tant doncs tot fa indicar que tant ells com Òscar Rubio no hi seran demà.
Doncs apuntats a la llista d'absències de baixes de cara al partit, recordem, des de 2:15 en directe, de 5 de la tarda, el Sabadell en joc, a més, amb protagonisme compartit. De seguida ho repassarem ara amb l'Oriol Ferran, però el futbol lligat també amb el waterpolo, que demà hi ha cita continental a la piscina de Can Llong, i allà hi seràs. No ens deixem res més, oi, Pau?
Només un detall, perquè, clar, màgia de la ràdio, no s'ha pogut veure. Quan li hem preguntat pel tema de la gespa, després ho podreu veure al canal de YouTube del Sabadell, però ha agafat aire, ha esbufegat Pedro Munitis, perquè és un tema que realment s'haurà de tenir en compte com gairebé cada any, però ha estat també cridanera l'expressió facial del càntabre.
Doncs mossegant-se una miqueta la llengua a l'hora de parlar d'aquesta gespa que no està ni molt menys, com deia ell mateix, en les millors condicions. Gràcies, Pau Vitori, fins ara!
Adeu.
Una mica de publicitat a la tornada. Repassem aquesta doble cita que hi haurà demà a Can Llong.
David Moreu és el nom del periodista cultural amb més estil. I'm the son of a bitch. Música, soul, cinema i blaxploitation. No hi ha tema que se li resisteixi. Diumenge 27 de febrer, a les 10 de la nit, programa de Salsitxes Paradís amb David Moreu com a convidat especial.
Chef's his name, chef's his game.
Salsitxes Paradís, grup de franc i més fan que mai.
No escoltar-nos és pecat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Dos minuts falten per arribar a tres quarts de dues. Waterpolo de nivell, el que viurem demà dissabte a la piscina Finet Gor Aquàtics, és a dir, a la seu de Can Llong del Club Natació Sabadell. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adri.
Comencem primer de tot amb l'Estalpul Natació Sabadell femení, que buscarà segellar el retorn a la Final Four de l'Eurolliga tres anys després.
Les de David Palma hauran de defensar cinc gols de renda que van aconseguir el partit de quart de final d'anada a la piscina de l'Ètnikos grec. Recordem que les nedadores no disputen una final a 4 de l'Eurolliga des que van sortir guanyadores l'any 2019 a Can Llong contra l'Olympiacos. En cas d'aconseguir l'accés a la final, significaria la novena participació en les últimes 11 edicions. No està malament. David Palma, tècnic de les nedadores, assegura que els hi fa il·lusió poder tornar a formar part dels 4 millors equips d'Europa i ha fet una crida per omplir la bombonera aquest dissabte.
Ja tenim ganes de tornar aquí en el top 4 d'Europa. Sabem que és una cita important dissabte. Demano a tota l'afició que ens vingui a recolzar, que l'equip et deixarà la pell per assolir aquesta fita tan important per nosaltres.
L'únic dubte de cara al partit de demà per les del Natació Sabadell és la neerlandesa Marche Keuning, que, a causa d'una lesió a l'espatlla, ja es va perdre la Copa de la Reina. El tècnic explicava el tipus de lesió que va patir, però es mostrava confiat en que, tot i que sigui una mica d'hora, pugui reaparèixer.
No és molt greu. Diguem que hi ha com 4 tipus de lesió del múscul que s'ha fet mal i és un grau 2, amb la qual cosa sí que porta ja 3 setmanes que la tenim aquí sense fer llançament. I bueno, arribarà justeta, però jo crec que penso que farem tot el possible perquè estigui. Sí que és veritat que de cara a la Champions és molt important tot el joc que ens dona la Marche, que el vam trobar molt a falta a la Copa, sobretot a la línia de 2 metres i la seva sortida a la contra i el seu llançament. Jo tinc esperança de que estigui.
A 3:45 arrencarà aquest Astralpul Natació Sabadell Ètnikos, que podeu seguir a través de Ràdio Sabadell amb connexions constants des de la piscina de Can Llong.
Per tant, escoltarem un trosset d'aquest partit, el descans del Sabadell-Costa Brava. L'anirem seguint en directe des del Sabadell en joc. I quan acabi aquest partit, del conjunt femení serà el torn de l'Astralpul masculí, que s'enfrontarà en partit de Lliga al CNB i que podria deixar Oriol encarrilada a la segona posició de la Lliga.
Seria una victòria molt important. Els de Quim Colet es veuran les cares amb un rival directe per la segona posició de la Lliga, el Club Natació Barcelona. En cas de victòria, els nedadors posarien peu i mig a la pròxima edició de la Champions Waterpolo. El tècnic dels de Sabadell reconeix que, tot i que encara no seria res decidit, una victòria els acostaria molt a l'objectiu.
Ara és la primera oportunitat que tenim, doncs, amb un rival directe a la classificació per poder reafirmar aquestes places de Champions i seguir les 3 jornades que faltaran, doncs, per reafirmar-ho. Vull dir, està clar que no estarà tot decidit perquè, evidentment, s'han de jugar tots els partits i tal, però, clar, seria un pas molt endavant el poder guanyar el partit per seguir mantenint aquesta posició que ara portem a la classificació.
A la classificació, com deia, de la fase regular, els de Quim Colet tenen 2 punts més que els de la nova escullera, amb un partit dels barcelonins, però encara per disputar. Recordem que els 3 primers classificats a la Lliga regular tindran accés a la Champions de Waterpolo de la temporada vinent. Respecte al quart classificat, el Club Natació de Terrassa, els de Quim Colet tenen 8 punts de diferència. De la igualtat entre els dos equips n'ha parlat el tècnic.
és una altra competició, però està clar, doncs, que som dos equips que, bueno, que estem molt igualats i que els dos tenim les nostres armes. Som dos equips molt potents, diferents, en quant a estructura, etc. I que són partits en què es pot donar qualsevol dels resultats, evidentment.
Els duels entre el Natació Sabadell i el CNB d'aquesta temporada no poden estar més igualats. Al principi de temporada, el CNB es va imposar als de Sabadell a la Copa Catalunya per 14-8, que és el resultat més ampli d'aquesta temporada. A la Lliga, el mes de novembre, els barcelonins es van tornar a endur el maig per 9-8 a la Nova Escullera i fa poques setmanes, com recordareu, a les semifinals de l'Alen Eurocup, els de Quim Colet van guanyar la piscina del CNB per 10-12 i van caure a Canllong per 8-9, aconseguint d'aquesta manera l'accés a la final. Quim Colet assegura que els duels contra els cenevistes són sempre molt igualats.
Els clàssics d'aquest any, no? Ja hem jugat, comptant la Copa Catalunya, hi hem jugat ja 4 vegades, aquesta serà una cinquena, i si tot acaba com sembla que fins ara està, doncs, bueno, ens tornaríem a trobar segurament, doncs, 2 partits més o 3 partits més a unes hipotètiques semifinals de play-off, no? Que cada partit és una història diferent, que depèn dels moments en cada moment, de la competició en què és, de molts factors, però sabem que hi ha una qüestió que és la igualtat i el veure exactament qui s'imposa en cada moment i en cada partit.
El principal dubte a la banqueta del Natació Sabadell és Sergi Cabanes, que es va fer mal al colze en un entrenament i tot apunta que Quim Colet no el forçarà pensant en l'anada de la final de l'Eurocup que es disputarà dissabte vinent a Palerm. El tècnic admet que només jugarà el partit si realment està disponible.
Si pot jugar, jugarà. Però si està clar que no està per jugar, doncs, pues, evidentment no és una final, per tant, bueno, pues a l'equip, pues sense el Sergi, pues tindrà que donar aquest plus, que quan falta un jugador, pues intentarà donar un plus, pues perquè es noti el menys possible i puguem tirar endavant. Però ja et dic, si està en possibilitats d'estar disponible, jugarà.
El partit entre el Club Natació Sabadell i el CNB començarà demà a 8:15 del vespre a la Finet Work Aquatics de Canllong.
De tot això, escoltem què n'opina també el responsable del portal waterpolista.com, l'Enrique Toste, que ens deixa la seva opinió d'aquest partidàs duel per la segona plaça a el Club Natació Sabadell, Club Natació Barcelona.
Una semana después de vivir el desenlace de la eliminatoria de las semifinales de la Eurocup masculina, de nuevo las instalaciones de Finet Boat Aquatic serán el escenario de un verdadero partidazo entre dos equipos de gran nivel que vienen protagonizando un buen papel y que este curso parecen ser dos rivales muy directos. A día de hoy las diferencias entre estos dos equipos son mínimas. El Sabadell ocupa la segunda plaza con 2 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que cuenta con un partido pendiente por disputar. Por lo que este duelo directo de mañana sábado será crucial a la hora de dirimir el vencedor de una segunda posición que a posteriori es clave ahora a la hora de afrontar los playoffs por el título. Lo que está claro es que, viendo los últimos resultados, yo diría que el Sabadell parte con cierta ventaja bajo el papel de favorito. Y es que los chicos de Quim Colet han demostrado autoridad, han demostrado calidad, personalidad en juego y un despliegue en defensa que viene a ser el fruto de estos grandes resultados. Y es que las actuaciones que viene realizando Edu Lorrio bajo los 3 palos son determinantes. Con todo, mientras que resta una semana para que el Sabadell se embarque en la final continental ante el Telimán Palermo, mañana sábado puede no solo darle otro zarpazo a todo un Barcelona, sino que a su vez puede ganar más méritos incluso para ser de nuevo el equipo a liderar el combate directo, la lucha directa contra la hegemonía marinera.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
L'opinió de l'Enrique Toste, que li dona el cartell de favorit al Natació Sabadell en el duel de demà. Primer, aquest Sabadell Ètnikos de tornada dels quarts de final femenins de l'Eurolliga. Després, aquest Natació Sabadell CNB de la divisió d'honor masculina de waterpolo. En squash, Iker Pajares s'ha plantat als 8ens de final del Windy City Open de Chicago. L'esquaixista sabadellenca ha guanyat el número 6 del món, el 5è cap de sèrie del torneig, el peruà Diego Elías, Navas. De fet, és l'únic cap de sèrie que ha caigut de moment en el torneig i ho ha fet amb una remuntada èpica de Pajares. El jugador del tennis Sabadell perdia 2-7 a 0, però ha reaccionat amb els parcials de 7 a 11, 8 a 11 i 11 a 13, igualadíssim. Final, per tant, molt ajustat, partit molt llarg i la moneda que ha acabat caient del cantó sabadellenc per desesperació del peruà, que ha acabat fins i tot trencant la raqueta. El rival de Pajares avui serà el mexicà César Salazar, el veterà jugador de San Luis de Potosí. És el número 57 del món, però això sí, en temporades anteriors ha estat vorejant el top 20, top 30, i arriba a la cita amb bona dinàmica. Salazar, per exemple, ha guanyat l'escocès Alan Klein a la primera ronda i a Tsifung Jip de Hong Kong a la segona d'aquest Windy City Open. El partit començarà a 3:15 de la nit, hora d'aquí. En cas de passar, s'enfrontarà demà a la mateixa hora el guanyador del duel entre egipcis, Youssef Ibrahim, contra Mohamed El-Shorbagi, si recordeu el seu butxí fa uns dies a l'Squash on Fire Open a Washington. Entre aquest paper a Chicago i aquest que dèiem de Washington DC, s'espera que el sabadellenc faci un nou salt al rànquing PCA, en el qual actualment ocupa el 23è lloc. Veurem si fins i tot, per què no, pot aspirar ja a l'actualització del proper mes al top 20.
Hotel Suís.
De l'esquash a l'handbol, a la primera nacional masculina, l'Oar Gràcia Sabadell visitarà la pista del Palau Tordera Salicru demà dissabte a 6:15. Gerard Puentes, què tal? Bon dia.
Bon dia, Adri.
Partit important pels graciencs, sobretot si volen mantenir-se a la part alta de la classificació.
Sí, després de dos partits sense aconseguir la victòria, els de Cesc Borrell tindran una oportunitat d'or per revertir aquesta, diguem-ho així, mala dinàmica. El mateix Borrell assegura que si volen estar dalt no poden deixar-se punts contra els de la part baixa.
Al final, si nosaltres volem estar dalt, hem de guanyar els que estan a baix. I no pot ser, a la primera volta vam punxar a casa el Banyoles, que està a la part mitja baixa de la classificació, i això ja no pot tornar a passar. Nosaltres som un equip de la part alta i hem d'anar pas a pas. No ho dic que ho tinguem tot guanyant, ni molt menys, ens haurem d'esforçar cada partit, i ara sí que és allò que diuen, no, de partit a partit i feina d'ofici i anar fent.
L'empat davant el Granollers i la derrota davant el líder, la Roca, van fer caure dues posicions als del carrer Bocaccio, tot i mantenir-se ara cinquens i a dos punts del segon. Bernat Correro, jugador de l'Oar, creu que el partit se'ls farà complicat i llarg, tot i jugar contra els penúltims classificats.
S'han de tornar a treure dos punts. Estar a la part alta significa que si perds un partit i la setmana següent has de sobreposar-te, anar a lluitar dos punts, i encara que siguin equips teòricament més fluixos, se'ns farà llarg, seran partits molt complicats i no podem fallar.
No poden fallar, per tant, amb aquesta etiqueta de clars favorits a la victòria. Seguim en el grup D de la primera nacional masculina. Demà a les 7, el Creu Alta Sabadell en vol jugarà a domicili. Ho farà a la pista de l'actual tercer classificat. L'esmentaves ara fa un moment, Gerard, aquest filial del Balomano Granollers.
Els de Ramon Salmurri segueixen en última posició sense haver puntuat en cap de les 20 jornades. Després del duel d'aquest cap de setmana, els creualtencs rebran a Can Balsac el rival de l'Oar de demà dissabte, el Palau Tordera Salicru.
Per tant, mirant de reull també el partit de l'Oar des del conjunt creualtenc, i a la divisió d'honor plata femenina, l'Oar femení rebrà a Gràcia les penúltimes classificades, l'handbol Amposta.
Les jugadores de Carol Carmona s'enfrontaran demà a les 6 de la tarda a una Amposta que va aconseguir el seu primer triomf en Lliga fa tan sols dues setmanes. Clàudia Marrugat, jugadora gracienca, explica la importància que tindrà el duel per als dos equips.
Ho tenim molt clar, que elles necessiten moltíssim els punts, però nosaltres no ens ha d'influir, nosaltres hem d'anar a la nostra feina i, com he dit, també necessitem aquests punts per un tema moral i per un tema de reflectir el treball que estem fent a la temporada. Així que també sortirem a tope i a portar-nos els dos punts.
A hores d'ara, les sabadellenques es troben en el sisè esglaó de la taula, però s'han distanciat d'una part alta que encapçala l'Elda i que tanca el darrer rival, el Mislata, ja 6 punts i un partit menys. Marrugat transmet un clar "no podem perdonar si volem acabar bé la temporada".
Aquest cap de setmana no podem perdonar i tornem a jugar a casa amb confiança i tranquil·les i fent les coses bé com estem fent, perquè estem entrenant bé i estem seguint treballant. Necessitem aquest premi, diguéssim, com a un altre cop agafar seguretat i confiança per acabar la temporada bé com ens mereixem.
Després de 3 setmanes sense assegurir la victòria, veurem Adri si les de Carol Carmona poden tornar a sumar de 2-2.
El menú del cap de setmana d'handbol, per tant, aquest Palau Tordera o Art Gràcia masculí, el duel entre el Granollers B i el Creu Alta Sabadell handbol i també aquest o Art Gràcia femení handbol en posta. Gràcies, Gerard, fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
El programa d'aquest divendres, dia 25 de febrer, el rematem parlant de ciclisme amb aquesta penúltima etapa del Tour dels Emirats Àrabs amb inici final a la Expo 2020 de Dubai, un dia completament pla, de 180 quilòmetres, amb un parell d'esprints intermitjos com a únic al·licient. David de la Cruz continua 15è a la general, a 55 segons del líder, el seu excompany d'equip, precisament, a l'Emirates, Tadej Pogacar. Avui ha guanyat un txec, Matías Bacek, de l'equip Gazprom, en una escapada que ha arribat a bon port, a la Expo 2020 de Dubai, una fuga de 5 corredors, on el de la República Txeca ha estat el més ràpid, amb 15 segons d'avantatge respecte al gran pilot. No hi ha hagut grans diferències a la classificació general. Per tant, tot continua igual que estava en començar aquesta penúltima etapa que fa pocs minuts que ha finalitzat els Emirats Àrabs. Demà sí que haurien d'haver-hi més diferències. En l'últim dia de competició serà una etapa de 148 quilòmetres entre Al Ain i Jebel Hafet, amb un únic port, l'últim, de gairebé 11 quilòmetres i amb rampes que tenen una mitjana del 6,8%, però que arriben fins i tot a l'11% en algun punt en concret. Serà, per tant, el dia decisiu per la victòria final, amb Tadej Pogacar defensant el mallot de líder, però també per saber si De La Cruz, que continua en el mateix lloc a la general, pot entrar, per què no, al top 10. Està a 55 segons del líder del primer classificat. Au Gran Camino, per cert, el sabadellenc Raúl Rota va abandonar ahir, en el primer dia dels 4 de competició, una etapa que es va endur el danès Magnus Cort Nielsen. Avui el gran pilot puja al mirador de Ézaro, ja sense el de Canuriac, que encadena així la seva tercera retirada consecutiva.
Hotel Suís.
No està de sort, per tant, Rota en aquest tram inicial de temporada del seu primer any semiprofessional. Amb el Toni González de les Vies de So hem arribat pràcticament a les dues. El que fem ara és cedir el relleu, el testimoni als companys d'informatius. Amb el Notícies Migdia ja sabeu que el Sabadell en joc d'aquest cap de setmana serà demà dissabte des de 4:45 de la tarda i, a més, amb doble cita d'una banda, Centre Esport Sabadell, Unió Esportiva Costa Brava, de l'altra, hasta el punt Natació Sabadell, Etnicos del Pireu femení. Que vagi bé, adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.